Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest dimarts 7 de juny del 2020. Avui és dia de Sant Fermí i el pensament del dia ens el porta la religiosa Victòria Molins.
A Catalunya, en aquest moment, estem patint molt. Hi ha un patiment que surt en l'ambient i del que tots participem. Però sempre, quan hi ha un patiment col·lectiu, hi ha també qui ho passa pitjor que els altres. Sempre afecta més a uns quants. I aquests, que són ja molt nombrosos, són els pobres, els sense sostre, aquells que podem acollir, que podem acompanyar, però que no podem solucionar la seva situació. Jo, que estic al costat d'aquesta gent, participant com puc de les seves penes, però sense poder solucionar moltes coses, perquè no tinc els recursos necessaris ni els puc aconseguir, sé el que és el patiment d'estar al carrer. Però tinc la riquesa de les abraçades i de l'estimació. Almenys, enmig d'aquesta tristor que moltes vegades surt en l'ambient, enmig d'aquesta repressió que estem patint, hi ha abraçades que, si no solucionen la vida, almenys la fan més lleugera.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Vuit i dos minuts, això és a primera hora, programa 429. El cinema és un art d'arts. El guió, el muntatge, la fotografia, l'actuació, la direcció i la banda sonora. Sempre acompanyant la història, l'escena. Mire, la primera vegada que me'n vaig adonar de la seva importància va ser amb un disc ja fa anys. Ennio Morricone posava en lletres grans a la portada del disc i tancava els ulls i veia el petit Totò corrent pels carrers d'Itàlia. O a Robert De Niro convertir-se en jesuïta, o inclús a Clint Eastwood en tornant els ulls a l'oest. Aquesta és la seva importància, la importància de la música, que assenyala moments i ens els grava per sempre al cap. Morricone va ser un dels exponents més importants de la música, de l'emocionar amb la música, i de que certes escenes del món del cinema se'ns quedessin per sempre més a la retina, tot i que no sempre va ser una feina prou reconeguda. Gràcies, per tant, mestre, per la música, per l'emoció, per més de 300 bandes sonores plenes de bellesa. Grazie, Ennio Morricone.
A primera hora, amb Joan Trias.
Passant 3 minuts ara mateix de les 8 del matí, salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García, la producció, a la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez, a la redacció, Ignasi Miranda, Berta Sacanell, a les tecles del so, Toni Huguet, i a la redacció, locució i codirecció d'aquest programa, Mercè Regà, què tal, bon dia.
Què tal, Joan, bon dia.
Preparadíssims per fer-nos preguntes un dia més, com per exemple qui és o qui són, de fet, en un dia com avui, els protagonistes del dia.
Mira, Joan, doncs d'aquí res. Ells són els protagonistes, els alumnes que a partir d'avui es presenten davant els exàmens de selectivitat. És per arribar a les carreres universitàries que volen fer. Una selectivitat atípica en un any atípic.
Tu te'n recordes quan et vas presentar l'examen de selectivitat o no? Es passa malament, eh?
Molt. És dels moments, o sigui, juntament selectivitat i carnet de conduir, la pràctica, els moments més nerviosos que he passat en ma vida. Tu te'n recordes?
Me'n recordo molt, també. Sí, es pateix.
Moltíssim.
Suar molt, me'n recordo.
Bueno, clar.
Un clàssic amb mi, també. No, un clàssic amb mi, i deixa'm-ho dir, ja que estem oberts en aquest programa a explicar coses internes, un clàssic de Rafa Sanahuja, també, eh? El suar molt. En fi, coses que
sí,
passen.
Sí, sí. Jo t'haig de dir i t'haig d'agrair moltíssim l'ajuda d'una amiga a la selectivitat, de la Maria Gami, ho dic amb nom propi perquè va ser així. Perquè em va ajudar moltíssim, Joan, i me'n recordo el primer dia que vam tenir la primera prova de llengües, crec que eren de llengües, ara ja no me'n recordo gaire bé, a farmàcia, a la Universitat de Farmàcia, i em va veure tan nerviosa, va dir, anem a prendre un gelat, et relaxes, perquè estava com tremolant de dalt a baix. Es passen molts nervis.
Es passa molt nervis.
Per tant, molta sort, molta sort a tots els alumnes que comencen avui la selectivitat, sobretot els de Lleida, que s'han hagut d'aixecar ben d'hora. Ara ho expliquem.
Si treus el cap per la finestra, a aquesta hora?
Barcelona, 23 graus, Lleida, 15, Girona, 19, Tarragona, 20 graus i Andorra, 16 graus.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Justament de com s'enfronten els futurs universitaris aquestes proves de selectivitat en un any tan atípic com aquest, marcat per la Covid-19. Ho comentarem tot plegat amb el pedagog Carles Armengol. També un dia més obrirem una nova bústia de Ràdio Estel. Bé, de fet, el que farem és recordar que tenim aquesta gran bústia, que és una bústia que la podeu fer servir trucant al 93 409 2777. Si teniu alguna cosa a dir-nos, si teniu alguna història a explicar-nos, alguna experiència, Joan, suggeriment, queixa, felicitació, el que tu vulguis.
El que sigui, a nosaltres ens encanta rebre les teves notificacions.
Totalment, sobretot escoltar-te la veu. 93 409 2777 o també pots escriure un mail a oients@radiostel.cat. La Berta Sacanell, que ens porta l'agenda online amb les activitats que podeu gaudir en aquest dimarts. També parlarem d'un dels grans genis de les bandes sonores, i és que ahir moria als 91 anys d'edat l'italià Ennio Morricone, deixant fins a 500 bandes sonores, Joan, per la història del cinema. Jo quan ho vaig llegir em vaig quedar, dic, 500 bandes sonores.
Una borrada.
Això implica moltes cançons, és una passada. Analitzarem, doncs, la seva figura amb Amparo García, directora del programa Banda Sonora de Ràdio 5. Àngel Miret ens tornarà a obrir un nou món sense fronteres per comentar les notícies socials d'aquesta darrera setmana, i finalment també tindrem un espai per al diàleg interreligiós per parlar avui del Camí Ignasià amb Josep Lluís i Riberri. Ell és fundador del Camí Ignasià al 2010.
I quan et connectis a la xarxa, de què s'estarà parlant?
Prop d'aquests 40.000 estudiants que inicien avui una selectivitat marcada per la pandèmia, que ha mort l'actor Nick Cordero als 41 anys als Estats Units després de 3 mesos ingressat per Covid. Un actor molt famós a Broadway, que li van haver de fer un trasplantament doble de pulmó a causa del virus.
Déu-n'hi-do.
I després també que l'auditoria exculpa el president del Barça, Josep Maria Bartomeu. També en parlarem avui a l'informatiu.
I mireu, normalment la música ens transporta a una època i avui ineludiblement viatgem fins a l'època dels Spaghetti Western. Un dels grans d'aquest tipus de cinema va ser Sergio Leone, qui va rodar pel·lícules com La muerte tenía un precio, Por un puñado de dólares o la mítica del bueno, el feo y el malo. Això sí, sempre acompanyat de qui va ser el seu amic de la infantesa, un geni que ahir ens deixava una mica més orfes a tots. Ennio Morricone, que va posar emoció a la pantalla, com en aquesta pel·lícula. Érase una vez en el oeste.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Passant 10 minuts de les 8 del matí, com sempre, ens atem programa amb l'actualitat més destacada, i és que els brots de coronavirus al Segrià es dupliquen en una setmana i ara en són 14, Mercè.
El Departament de Salut ha fet una crida als sanitaris d'arreu de Catalunya per reforçar Lleida, mentre que Fernando Simón admet que li hagués agradat que el confinament perimetral arribés abans.
A mí me hubiera gustado que la tomaran antes, pero es un acto muy valiente que han hecho y yo creo que hay que reconocerlo. Es cierto que nos están preocupando los brotes de Lleida, nos están preocupando mucho, no solamente los de Lleida, sino todos los brotes que estamos detectando en las comunidades autónomas. En general se están controlando correctamente, pero sí que es cierto que hay algunos que están adquiriendo un volumen, un número de casos muy por encima de lo deseable.
Salut preveu que les restriccions de mobilitat s'allarguin almenys 15 dies i no descarta endurir-les i ordenar un confinament domiciliari si no baixa, Joan, la incidència del virus. Ara és de 20 vegades més alta al Segrià que no pas a la resta de Catalunya, perquè ens puguem fer una idea. A Ponent ho és 10 vegades més. Salut ha informat que el brot de la Vall d'Aran, que va tenir l'origen en una barbacoa, es dona per controlat, amb 9 positius. També està en vies de solució el d'una empresa agroalimentària de la Segarra. A banda, s'està pendent d'un cas positiu en un cau de Targa, perquè encara que només hi ha un contagiat, s'està doncs en alerta perquè s'ha donat en unes colònies amb infants i joves.
I a Barcelona, Repull, lleu de contagis de Covid 15 dies després de la represa.
Sí, tot i l'augment de contagis després de setmanes a la baixa, els experts diuen que ara són menys greus que abans i que una pujada ara és menys preocupant. Però, Joan, aquest cap de setmana, segur que t'ha arribat a tu per les xarxes socials, han circulat missatges parlant de brots de Covid a la capital catalana en barris concrets de Barcelona. Tanmateix, s'hi barrejaven persones que han donat positiu amb proves d'anticossos que només indiquen que s'ha passat la malaltia, però que no es poden comptabilitzar com a nous contagis ocorreguts, diguéssim, ara mateix, en PCR.
I tornem a Terres Lleidatanes perquè Salvador Jiménez Valls, bisbe de Lleida, davant la nova situació del Segrià, defensa que els temples romanguin oberts.
Sí, així ho va afirmar ahir en una entrevista a Ràdio Estel, concretament al Mirador l'Actualitat, amb Ignasi Miranda. El bisbe de Lleida va afirmar que cal ser prudents, però que és important la celebració dels sagraments.
L'últim que hem de fer és tancar l'església i no celebrar l'Eucaristia. Que ningú de l'església es quede tancada i que tots, en els horaris normals, puguen celebrar l'Eucaristia, clar.
Hem de dir que Salvador Jiménez va assegurar també en declaracions a Ràdio Estel que cal barrejar l'acció social i l'espiritual. En aquest sentit va afirmar que si una parròquia està oberta per rebre els necessitats, també ho ha d'estar per les celebracions litúrgiques.
Una parròquia que té una cua de persones per repartir menjar ha de tindre també les persones que vulguin celebrar l'Eucaristia. No podem separar la celebració i l'atenció als germans. Hem de poder fer-ho tot.
El bisbe també va parlar de l'aforament permès als temples en aquest confinament del Segrià. En un principi no es permeten reunions de més de 10 persones, però segons Jiménez, aquesta és una xifra que, segons les circumstàncies, es pot reajustar.
Verbalment m'han comentat algunes autoritats que és la interpretació de que ha de ser un poquet més ampla. Són grups de 10 que no siguin tots junts, però dins d'una catedral com la meva ahir o una altra iglesia gran, poden estar grups de més de 10, però separats amb les mesures reglamentàries de separació física d'un i d'altre. Podem celebrar en 30, o en 40, o en 50 persones en aquesta interpretació ampla.
Finalment, Jiménez Valls també va dir que aquells esdeveniments que estiguessin programats amb anterioritat al nou confinament, com ara batejos o bodes, es mantindran, Joan, això sí, amb totes les mesures de seguretat.
I atenció també a aquesta notícia. Han mort cerebral un conductor de bus de Baiona agredit per fer portar mascareta.
Sí, és que crida l'atenció al titular, Joan. L'home d'uns 50 anys ha quedat amb mort cerebral després de no deixar pujar un grup de persones sense mascareta. Recordem, obligatori al transport públic.
Gairebé un quart de nou del matí, hora de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora del matí, situació complicada a la corona a Barcelona pel que fa al trànsit. Un vehicle variat a la C58 a l'altura de Montcada i Reixac talla un carril i això està provocant retencions per poder sortir de Barcelona ja a la ronda litoral des de Sant Adrià al Besòs en direcció Trinitat. També pendents d'una possible incidència de la ronda de dalt, atenció, que deixa llargues cues a pràcticament tot el sentit Llobregat. Des de la Pota Nord a Santa Coloma fins a l'altura d'Esplugues de Llobregat la circulació és molt densa. Però en algunes retencions habituals a la corona de Barcelona i els accessos de la ciutat. Però l'altre protagonista també del matí i de la setmana, podríem dir, és el confinament de la comarca del Segre, que deixa tallades totes les sortides de l'autovia 2 a Lleida, menys la 460, que és la que enllaça amb la 14 per poder anar cap a Viella, i també es fan ja 19 controls d'accés a la comarca per garantir el confinament. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Hora també de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Anem cap a Transmet. Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. En aquests moments, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. Recordeu, però, que la línia R1 de Rodalies es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes. Finalment, destacar que des d'avui i fins divendres, amb motiu de les proves d'accés a la universitat, es reforça el servei, sobretot per connectar amb l'autònoma. Ferrocarrils de la Generalitat, a més de funcionar al 100%, fa reforç dels agents d'estacions. Rodalies de Catalunya posa en marxa les línies R7 i R8 amb un horari especial adaptat a les proves i torna a funcionar el bus propi de l'autònoma que connecta amb les estacions de Rodalies. També reforcen el servei i adapten horaris les línies de bus B6, UAB, Badia, Barberà, Sabadell i la línia Express E3. Finalment, els busos de Palau-Solità, Sabadell entren a Polinyà per permetre transbordar en l'estació de ferrocarrils Creu Alta. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Nosaltres que continuem amb tota la informació. Prop de 40.000 estudiants inicien avui una selectivitat marcada per la pandèmia.
Sí, Joan, i ho faran sense mascareta. Ara us ho expliquem. Un total de 39.904 estudiants catalans inicien aquest dimarts les PAU, que són les proves d'accés a la universitat, el que suposa un rècord d'alumnes inscrits, Joan, aquesta xifra, en una edició obvi, marcada per les mesures de seguretat per la pandèmia de coronavirus. Un dels dubtes que hi havia era si la mascareta seria obligatòria per fer l'examen. Doncs bé, ahir Lluís Baulenes, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, va confirmar que els alumnes podran fer l'examen sense mascareta, tot i que sí que n'hauran de dur per accedir als centres. D'aquests 1.700 alumnes han de fer la selectivitat a la ciutat confinada de Lleida, recordem-ho, amb moltes mesures, unes mesures molt més estrictes que els de la resta de Catalunya. Hauran de portar sobre el comprovant d'haver-se matriculat a l'ESPAU, on costen els horaris i la seu dels exàmens, i també una declaració d'autoresponsabilitat pel fet de moure's.
I mentrestant, el Parlament celebra aquest dimarts el ple monogràfic sobre la gestió de residències.
Sí, la Cambra Catalana celebra avui aquest ple monogràfic dedicada doncs, als ancians i a persones amb discapacitat durant la pandèmia del Covid-19, residents en residències. Sol·licitat, doncs, per PSC, Units, Comuns, CUP i PP, i que previsiblement, Joan, s'allargarà fins divendres. Hem de recordar que el Departament de Salut i Afers Socials anunciava ahir la contractació de més de 2.000 professionals sanitaris per reforçar l'atenció a les residències de gent gran de cara a la tardor, davant d'un possible rebrot de coronavirus. En total, s'invertiran 95 milions d'euros. El pla de contingència del govern català també preveu la reserva de 2.800 llits lliures als centres i 500 llits lliures per als sociosanitaris.
I l'Índia ja és el tercer país amb més casos de Covid-19, amb 25.000 contagis diaris.
Als Estats Units s'acosta als 3 milions de casos i 132.000 víctimes mortals. I el Brasil en té 1,6 milions de contagiats. Això, 65.000 morts.
I els rebrots d'Austràlia obliguen a tancar les fronteres dels dos estats més poblats.
Aquesta mesura no es venia, Joan, des de la pandèmia de la grip del 1919 i afecta 14 milions d'habitants, més de la meitat de la població australiana.
Atenció també a aquesta notícia, Joan Carles I hauria encarregat crear una estructura per amagar les comissions saudites.
L'advocat Dante Canonica ha declarat davant la Fiscalia Suïssa que el rei emèrit hauria donat després els diners a Corina Larsen perquè tenia por que es descobrís la donació. La declaració formaria part dels documents que la Fiscalia Suïssa ha enviat a l'Espanyola perquè investigui Joan Carles de Borbó. De fet, Joan, acabem de saber que aquests papers ja han arribat al Suprem.
I als Estats Units, la mort a trets d'un home a Phoenix reobre el debat sobre els abusos policials.
Sí, continuen aquests incidents, i és que els agents asseguren que l'home anava armat, cosa que neguen els testimonis dels fets.
Allau de mostres de condol per la mort de Il Maestro.
Tant a Itàlia com a l'exterior s'han succeït aquestes mostres de dol per aquesta mort. El primer ministre italià, Giuseppe Conte, ha expressat la gratitud infinita a Morricone. L'actriu Mònica Bellucci, protagonista de Malena, per exemple, de Giuseppe Tornatore, ha considerat que Morricone sabia crear bellesa. Mentre que l'alcaldessa de Roma, Virginia Raggi, ha afirmat que la ciutat plora la pèrdua d'un artista molt estimat, i el seu equip de futbol, per cert, el Roma, la Roma, també s'ha acomiadat d'ell amb un gràcies per tot, mestre. Hem de dir, Joan, que a l'Òscar se li va resistir a Morricone fins ben tard, justament per Los odiosos ocho de Quentin Tarantino, als 87 anys, després de 5 ocasions, li arribava finalment l'Òscar esperat, però abans, 10 anys enrere, naturalment de mans de Clint Eastwood, havia recollit una altra estatueta, l'honorífica, per tota la seva carrera. El director i compositor va firmar grans bandes sonores, com ara La mort tenia un preu, Un grapat de dòlars, Cinema Paradiso o La missió.
L'Èrida Montserrat convida el personal sanitari amb les seves famílies a pujar a la muntanya.
Sí, a partir d'avui, les persones que s'acreditin amb el carnet col·legiat o el de treballador del centre de salut gaudiran de fins a 3 invitacions per pujar i baixar. El personal de l'Aeri és conscient de tot l'esforç que han realitzat les persones que estan a la primera línia dels hospitals i centres de salut, i amb aquest gest es vol expressar l'agraïment per aquesta tasca.
I Anna Saún guanya la quarantena...
46ª.
Exacte.
Disculpa.
La 46ª edició del Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgomercè.
Sí, Joan, és un premi que atorga l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i l'Ajuntament de Molins de Rei. El jurat ha llegit l'acte en un programa radiofònic en directe, que per cert s'emet a través de Ràdio Molins de Rei.
I l'auditoria del Barça Gate descarta que la Junta del Barça demanés desacreditar jugadors i opositors.
Sí, el club admet, Joan, disfuncions internes en el seguiment del cas que intentarà corregir en el futur i assegura que continuarà monitoritzant les xarxes. Jaume Masferrer, assessor de la presidència, continuarà apartat de les seves funcions.
Hora de saber quin temps farà les properes hores. Els propers dies ens han portat tota la previsió, com sempre, el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan. Bon dia. Comencem la jornada d'avui amb més núvols i amb temperatures una miqueta més baixes. Aquests núvols estan presents a hores d'ara, sobretot a les comarques del litoral i del prelitoral de tot Catalunya, sobretot des del Tarragonès fins pràcticament l'Empordà. Núvols que al llarg d'aquest matí poden deixar escapar alguna gota en aquest sector del país litoral i prelitoral central, nord de Tarragona i sud de Girona. Serien precipitacions, però, de caràcter feble, en forma de ruixat i amb poca aigua. A la resta, un matí amb moltes més clarianes, i avui a destacar sobretot les temperatures, que baixen un descens d'entre 2 i 5 graus, depenent del lloc on ens trobem. De fet, baixaran més a les comarques de Tarragona, on ahir es van disparar les temperatures a valors de fins a 35-36. Per tant, avui moltes màximes per damunt dels 30 graus. Farà calor, però no tan intensa com la que vàrem tenir ahir a bona part del país. La humitat estarà present també al llarg de la costa, i això farà que la sensació d'aixafogó sigui ben marcada, tot i que no tant com ahir. De cara a la tarda tindrem moltes més clarianes i els núvols de la costa pràcticament desapareixeran del tot. De cara demà parlarem de nuvolositat variable més abundant cap al nord, a la resta més clarianes i sense descartar algun ruixat poc important si s'arriba a produir cap a l'àrea del Pirineu. Pujaran les temperatures una mica demà, ho faran dijous, es mantenen estables divendres i tornaran a recular, a baixar una mica de cara al cap de setmana. A partir de dijous tindrem més activitat tempestuosa a les tardes a les comarques del terç nord de Catalunya.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Que beure aigua i estar ben hidratat és bàsic i imprescindible pel nostre cos, ja ho sabíem. Però tothom necessita la mateixa quantitat d'aigua? Avui ho descobrim.
L'aigua i la vida.
Hi ha diferents variants que ens indicarien la necessitat de beure més o menys aigua al dia. Per exemple, és evident que quan es practica exercici, la reposició de líquids, glucosa i sodi és encara més necessària. Però aquesta variant també la podem concretar a partir de l'edat de les persones. Segons l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, EFSA, es considera adequada una ingesta d'aigua de 1.300 mil·lilitres al dia per a nens i nenes d'entre 2 i 3 anys, de 1.600 mil·lilitres dia per a nens i nenes d'entre 4 i 8 anys, de 1.900 i 2.100 mil·lilitres dia per a nenes i nens d'entre 9 i 13 anys, respectivament. I a partir dels 14 anys, els valors d'ingesta d'aigua recomanats per l'EFSA són de 2.000 mil·lilitres dia per a dones i 2.500 mil·lilitres dia per a homes. També, segons l'EFSA, aquest tipus de recomanacions tenen validesa en condicions ambientals de temperatura i nivells d'activitat física moderats. En condicions extremes, les quantitats d'aigua a recuperar poden arribar fins als 8.000 mil·lilitres dia. Tenir el cos ben hidratat és primordial per la nostra salut.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Vuit i 27 minuts i a aquesta hora anem cap al quiosc. Hem de saber quines portades hi trobarem en un dia com avui, Mercè.
Doncs sí, Joan, mira, la principal imatge que podem veure avui a totes les portades és la imatge del maestro Ennio Morricone. Per exemple, El País, aquest rotatiu, diu que el cinema emmudeix després de la mort del maestro. També en aquest diari, per ser avui, El País, podem llegir una entrevista a Alberto Núñez Feijóo en què es destaca aquest titular: a Espanya li iria bien con un gobierno a l'alemana. La Vanguardia: Lleida es prepara per atendre milers de casos les pròximes setmanes. El Periódico, a la mateixa línia: Salut busca contrarrellotges sanitaris per Lleida. El Diari Ara: alerta pel temor de més rebrots. Alba Vergés es planteja per Lleida el confinament domiciliari. Fernando Simón diu que s'ha actuat tard. El Punt Avui fan servir aquest titular: sota vigilància, augmenten els brots al Segrià i no es descarta el confinament a casa. 96 milions per reforçar els centres de gent gran per evitar contagi, Joan. I ara marxem cap a Andorra. Periòdic d'Andorra diu: dos morts en estavellar-se un helicòpter a la Vansa i Fórnols. El pilot tenia negocis a Andorra i estava realitzant tasques de manteniment de les línies elèctriques.
Us juro que pensava que avui algun diari titularia algo així com Ennio Morricone. Però no ha passat.
No.
Diaris digitals locals.
Vinga, doncs ens fixem en Tarragona, diari més. Els furs amb el mètode... A veure, això crida l'atenció, eh? Els furs amb el mètode Teletubi es disparen després del confinament. Què vol dir això? A veure, podem llegir diari més. Els lladres s'acosten a la víctima, habitualment homes d'edat avançada, els abracen i els enganyen per robar-los les joies.
Mètode Teletubi, eh?
Però ara mateix la distància s'hauria de... Sí. Doncs abracem encara.
Mètode tinqui-winqui. Anem al Segre.
Al Segre, a Lleida, l'Arnau, l'hospital, torna a anul·lar operacions a l'augmentar els ingressos per Covid. Ja hi ha 57 persones hospitalitzades pel virus, de les quals 8, Joan, són a l'UCI. Els contagis baixen a 114, però Salut destaca que n'hi ha més que no s'han registrat. I Girona. Diari de Girona. Queixes dels veïns per un cementiri de cotxes a Pedret. La policia municipal assegura que en té constància i que els van retirant a mesura que es pot.
I finalment, mitjans religiosos.
Mira, el Papa Francesc celebra aquest dimecres 7 anys de la visita a Lampedusa. 7 anys. Serà a les 11 del matí amb una missa a la catedral, a la casa de Santa Marta, davant del personal de la secció de migrants i refugiats del Dicasteri Vaticà. Flama.info. Càritas Diocesana de Lleida i Arrels, Sant Ignasi, han acordat amb l'Ajuntament de Lleida participar en la campanya de temporers a la ciutat de Lleida, col·laborant en la gestió dels serveis d'acollida i menjador que s'ofereixen als pavellons 3 i 4 de la Fira de Lleida.
I Religión Digital, que diu Osoro al funeral pels morts de la Covid, fet ahir a la catedral de l'Almudena amb la presència dels reis Felip i Letícia, van assegurar: Déu ens demana que defensem el dret a l'esperança. A més, el cardenal i president de la Conferència Episcopal Espanyola, Omella, va assegurar: l'Església fa seu el dolor i el sofriment dels familiars dels difunts. A l'Eteia, mor Ennio Morricone. Amb més de 500 partitures, aquest músic italià ha estat premiat fins pel Vaticà, i això que va decidir penjar la batuta fa tan sols un any. Va morir als 91 anys. Per cert, començàvem parlant amb aquests mitjans religiosos de Catalunya Cristiana i aquesta visita del Papa a Lampedusa, d'aquests 7 anys d'aquesta visita, i acabàvem parlant de l'Eteia i d'Ennio Morricone. Doncs bé, que sapigueu que avui recuperarem en aquest programa una petita entrevista que Ignasi Miranda va fer fa precisament aquests 7 anys a Ennio Morricone. 4 anys, em diuen, 4 anys. Li va fer l'entrevista Ignasi Miranda a Ennio Morricone parlant d'aquesta creu de Lampedusa, entre altres qüestions. Dit tot això, l'entrevista.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Dos minuts que passen ara mateix de 2:15 del matí, i aquesta hora que volíem parlar de com s'enfronten els futurs universitaris a les proves de selectivitat en un any tan atípic com aquest, marcat per la Covid-19. Ho comentem tot plegat aquesta hora amb el pedagog Carles Armengol. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Deixem preguntar-li primer de tot si serà una selectivitat més complicada que mai a l'hora de fer-hi front degut a aquest any atípic, marcat per aquest coronavirus.
Jo crec que més que complicada, pot ser que generi més nervis o més inquietud, però no té per què ser-ho. El que passa és que és evident que aquesta, doncs, anormalitat, o el fet de les mascaretes, o el fet de tot un conjunt d'elements, poden generar com petit factor d'estrès addicional, no? Sí. Però no perquè el fet de desenvolupar les proves hagi de ser més complicat.
De fet, parlant d'aquests nervis que un dia com avui tenen els estudiants, i d'un estrès més aguditzat degut a aquesta crisi de coronavirus, que hi ha hagut poques classes presencials, sí que és veritat que el que s'ha fet és canviar l'estructura d'aquest examen i la puntuació respecte a anys anteriors,
De fet, el fet de que hi hagi que el final de curs hagi estat com hagi estat, o vaja, bona part del segon i tercer trimestre doncs hagin funcionat de la manera que han funcionat, tampoc genera un especial desavantatge en els alumnes per dos motius. Primer, perquè les proves de selectivitat, més que una selectivitat en si, penso que les aprova un percentatge altíssim d'alumnat sempre. Per tant, més que selectivitat en el sentit d'una barrera de passar o no passar, el que fa fonamentalment és un rànquing, és endreçar l'alumnat, tots els que volen accedir a la universitat, endreçar-los amb un ordre de preferència perquè ells puguin triar les opcions. Per tant, no és tant una selectivitat en el sentit que molts es quedaran fora, sinó que és ordenar, és fer un rànquing per endreçar el sistema d'accés a la universitat. Per tant, Això implica que tots els alumnes estan, en principi, en les mateixes condicions. Per tant, l'afectació que hagi pogut tenir el desenvolupament així especial d'aquest curs, doncs afectarà a tots per igual. I, per tant, si això fes baixar notes, diguem-ne, seria per tothom. Però, a més, hi ha un altre factor que fa que mitigui una mica aquesta possible influència. I és que, i a més aquest any s'ha accentuat, les proves d'accés a la universitat cada vegada més van tendint a ser proves que se'n diu competencials. És a dir, no tant proves de tipus memorístic que depenguin de tots els continguts desenvolupats a classe, sinó una mica la maduresa de l'alumne, la capacitat de comprensió del text, la capacitat d'anàlisi, la capacitat de posar en relació elements, no? Per tant, no és una prova essencialment memorística, o en tot cas està evolucionant i cada cop és menys memorística i més competencial.
L'educació, senyor Mangol, i ara m'entendrà, l'educació cada vegada va més cap aquí, és a dir, va més cap a saber-se menys la llista de los Reyes Godos i saber més doncs tenir competències per connectar unes assignatures amb altres?
Això, sí, aquesta és la tendència des de fa anys, i aquí hi ha un cert consens en què la formació i l'aprenentatge ha d'anar orientat cap a l'assoliment de competències. Aquí després hi ha matisos, hi ha qui doncs aboga per anar abolint una mica fins i tot les assignatures. No necessàriament s'ha d'arribar a aquest extrem, però sí que l'orientació d'aquest aprenentatge no està en el saber només per saber, sinó en la capacitat, una mica en la maduresa intel·lectual i reflexiva de les persones.
Ara em deia, és un any marcat, evidentment, per aquesta crisi sanitària, i precisament això ha marcat per igual a tots els estudiants, que fa que tinguin aquest punt de partida, pitjor o millor, però sí que igual. El paper de la docència virtual online ha creat contradiccions en el si de l'ensenyament?
Aviam, precisament, o sigui, si ens referim sobretot a l'alumnat que ara es presenta a les proves d'accés a la universitat, jo crec que des d'un punt de vista de generar diferències, possiblement menys que en altres àmbits educatius, perquè possiblement l'alumne de segon de batxillerat, evidentment que el context social o sociocultural familiar influeix, però influeix molt més en les primeres etapes educatives que no en aquest moment de l'evolució, no? Perquè és molt possible que els alumnes, si no tenen determinats mitjans a casa, doncs s'hagin pogut espavilar de manera més fàcil, diguem-ne, que no doncs els alumnes de primària o ja no diguem l'alumnat infantil, no? Uh-huh. Per tant, sí que, evidentment, els sistemes virtuals doncs influeix més les possibilitats que tu disposes a casa de recursos de tot tipus, des de la connectivitat a internet a d'altres, no? Però jo crec que a mesura que en els nivells superiors de l'ensenyament aquesta influència és menor, no?
Quines eines poden tenir els estudiants un dia com avui per superar les proves de selectivitat? A què s'han d'aferrar?
Aviam, és complicat perquè, bueno, complicat. És a dir, el més important, jo diria, és la serenitat i la tranquil·litat d'esperit. Jo crec que això és fonamental. És a dir, que aquests dies previs doncs hagin descansat, hagin fet unes rutines normals per evitar allò una sobreexcitació, perquè és el que els pot fer més mal, diguem-ne. No és tant, com us deia abans, no és tant recordar doncs aquella fórmula, que en alguns casos també, no? Però sobretot és afrontar doncs, amb la màxima, jo diria, frescura, amb la màxim desperts possibles i tranquils possibles, els exàmens que no són especialment difícils. Això, després, evidentment, moltes vegades el mateix alumnat, un cop els ha fet, ho diu, que no eren tan difícils. El que passa és que ells mateixos es generen una pressió pel fet de les conseqüències que té això, no? De cara a tenir més o menys possibilitats d'elecció en l'àmbit universitari. Llavors això els genera una pressió que els fa veure-ho més gros del que és, no? I possiblement aquest és el risc principal. Aviam, dels que més o menys han treballat, no? Si no s'ha treballat al llarg del curs, difícilment doncs es superarà. Però per aquells que més o menys han anat treballant, ara el més important, fins i tot diria, no era fer una setmana de nits repassant, sinó més aviat estar en bones condicions aquests dies que s'ha de fer la prova.
Ara que ens parlava de repassar, no? D'allò de fer l'última ullada a la matèria de la qual ens examinem, jo recordo, i ara mateix ho veiem imatges a diferents televisions d'arreu, recordo dos tipus d'alumnes, no? Quan jo vaig anar a selectivitat, els que no es miraven res, per por a encara liar més la troca, i els que fins a l'últim minut obrien el llibre per saber-se la darrera línia, no? Això depèn de l'alumne, és millor, és pitjor?
Aviam, jo fins al darrer moment crec que segurament ja no val la pena i que més aviat potser pot contribuir a augmentar els nervis, no? Per allò de que, em sembla que no m'ho sé prou. Sí que ha d'haver-hi una sistemàtica i segur que des dels centres educatius se'ls ha orientat en el sentit de hi ha una preparació remota d'aquests exàmens, una preparació en temps i una preparació final, que pot ser això, dedicar doncs a un repàs general de cada matèria de la forma més pròxima a l'examen. Però de la forma més pròxima vol dir el dia abans o vol dir la tarda abans, el que no vol dir és el minut abans d'entrar, no? Ara han d'estar més, jo diria, més relaxats per afrontar, com deia, doncs una mica amb la màxima frescor possible la prova i no tan pendents de repassar quelcom que ja no tindran realment temps d'estudiar-ho, d'aprendre-ho, si no ho han estudiat abans.
I deixi'm preguntar-li també, perquè normalment es diu cada tant, per tant no puc deixar de preguntar-ho, és aquesta la generació més preparada de la història?
Això també, són tòpics. Des del punt de vista quantitatiu, de què és la generació que més persones, o sigui, més membres d'aquesta generació han accedit a estudis superiors, sí, això sí. I, de fet, hi ha un, més o menys, hi ha un crescendo més o menys constant, al llarg de molts anys, o gairebé diria al llarg d'un segle, doncs és una progressió constant i cada generació ha tingut més contingent de persones amb estudis superiors. Això sí, que individualment, diguem-ne, que un a un estiguin més preparats que els d'altres generacions, no. Ho estan diferent, perquè ha anat evolucionant moltes coses, possiblement des d'un terreny humanístic o de coneixements, de sabers així una mica més memorístics i tal. Altres generacions, altres batxillerats tenien un enfoc més d'aquest tipus, no? I podia semblar que la gent sabia més coses. Però des d'un punt de vista, com dèiem, doncs, de competències i de més, és difícil. No crec que aquesta sigui ni la més formada ni tampoc menys formada, no? Des del punt de vista individual, les diferències sempre són molt, molt grans. I ja dic, i des del punt de vista, podríem dir, estadístic, sí que possiblement doncs, deu ser la generació que té més alumnes, més persones de la generació que han arribat a estudis superiors.
Per últim, deixi'm demanar-li, no sé si com a pedagog o gairebé com a psicòleg, però recordo també la selectivitat, els alumnes han de marcar fins a 3 opcions per entrar a la universitat, a diferents a diferents carreres o a diferents universitats on ells puguin entrar, depenent de la nota que aquests dies trauran dels exàmens de selectivitat. Entrar a l'opció 2 o a l'opció 3 és una derrota?
En absolut, en absolut. En absolut, entre altres coses, perquè són eleccions que mai estan dotades d'una seguretat d'èxit o de ser una elecció perfecta, que evidentment fan que, que siguin opcions vàlides, moltes d'elles, no necessàriament una, i a vegades un pot errar fins i tot en la primera elecció, no? I després trobar-se que no és ben bé el que volia o de més, no? Tot i que és veritat que cada vegada també, això sí, doncs les universitats s'esforcen més en donar a conèixer els estudis, les metodologies, perquè l'elecció sigui més informada, no? Però evidentment que les possibilitats de tirar endavant a la universitat i a la vida són moltes i molt àmplies, i per tant no, sí que pot allò, el primer cop pot ser de frustració o d'una certa frustració, però jo crec que no és cap problema. És a dir, han de poder afrontar altres opcions, i la vida en té moltes d'opcions.
Carles Armengol, pedagog, i deixi-m'ho dir també, president de la Lliga Espiritual Mare de Déu de Montserrat. Moltíssimes gràcies per atendre'ns un matí com aquest.
Gràcies a vosaltres i molta sort a tots els estudiants que afronten les PAU.
Això sempre, això sempre. Gràcies, fins la propera.
Adéu, bon dia.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a Primera Hora.
2 minuts que passen de 9:15 del matí, i a aquesta hora, precisament, pels estudiants que són a punt de començar aquest primer examen, ho cantaven els Glaucs, tot és possible.
Tot està per viure. Vine i fem que això sigui bonic. Construïm noves raons. Vull sentir-me lliure i que el veí no sigui l'enemic. Que ens uneixin les cançons. Somiarem un món millor. Cantarem per fer-nos escoltar. No hi ha res que ens faci por. Junts arribarem molt més enllà. Pintarem el cel i l'omplirem de mil colors com tu imaginis. Tot és possible. No deixarem que res ens pari. Som la màgia i la il·lusió. Som el que vulguis. Tot és possible. Fora les cabòries. Que sigui un ball de carnaval, una oda a l'amistat. Ets part de la història, trist el que trist, tu ja ho saps, seré aquí fent-te costat. Junts arribarem molt més enllà. Pintarem el cel i l'omplirem de mil colors com tu imaginis. Possible. No deixarem que res ens pari. Som la màgia i la il·lusió. Som el que vulguis. Tot és possible. Tot és possible. Si ho fas amb el cor.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, a les 10 del matí, torna Grans Històries, un diàleg entre grans i petits de la mà de la Fundació Roca i Pi, dirigit i presentat per David García. Grans Històries a Ràdio Estel, de dilluns a divendres, a les 10 del matí.
Noves vacances, nous estils, nous banyadors. Tot ha canviat i els teus preferits de moda bany també. Per això tens fins a un 30% de descompte en marques de bany com Emphasis, Michael Kors, Dolores Cortés, Fórmula Joven i moltes més. Nous temps, noves rebaixes al Corte Inglés.
Vols ser una comanda a Laboratoris Maen? Doncs apunta el nostre número de telèfon 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Els infants en situació vulnerable estan patint més els efectes de la crisi sanitària. Aquest estiu serà més necessari que mai donar-los l'oportunitat de participar en activitats d'educació en el lleure amb altres nens i nenes i de recuperar-se emocionalment. A la Fundació Pere Tarrés necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
8 minuts i ja arribem a les 9 del matí. Sapiguem a aquesta hora qui li hem de felicitar avui al dia. Com sempre, ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui és Sant Tot, Oudó. Va viure a cavall dels segles 11 i 12. Fill del comte de Pallars, va ser bisbe d'Urgell l'any 1095. Savi administrador de la seva seu, morí l'any 1122, havent iniciat les obres de la catedral d'Urgell i fundant les confraries de la Pobla de Lillet i Gerri de la Sal, consagrant també les parròquies de Sant Julià de Cerdanyola i de Guissona. És venerat pràcticament des de la seva mort i va ser canonitzat per Berenguer d'Urgell l'any 1133. Però avui també s'escau la diada o la festa d'un altre sant i també bisbe, Sant Fermí, bisbe de Pamplona, on fan festa major. I continuem, per acabar, amb Santa Adilberga, Verge.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Pren nota, l'agenda del dia.
Aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Per avui dimarts us proposem que aneu a donar sang a Girona. La campanya de donació de sang gironina és al centre cívic del Pla de Palau, al carrer Saragossa, número 27. Recorda que primer de tot has de demanar hora al web donarsang.gencat.cat. I seguim a Girona. Per avui us recomanem també el 17è Festival de Guitarra de la Costa Brava, amb la participació de guitarristes gironins de tots els estils musicals. Avui a partir de les 8 del vespre a la terrassa del Més Bar de Girona. I més coses. També us recordem que avui tindrà lloc la presentació del llibre 10 anys mirant cap a una altra banda. Informe 2019 sobre els centres d'internament d'estrangers a Espanya. La presentació serà a 2:15 del migdia al carrer Roger de Llúria, número 13 de Barcelona. Recordem que aquest és un acte organitzat pel Servei Jesuïta a Migrants. I ja per acabar, anem a Andorra, on us proposem la presentació del llibre solidari Les joies de la fauna d'Andorra, del biòleg Mario Chimenea. Aquest llibre té com a objectiu difondre el coneixement sobre les 40 espècies d'animals que estan més presents al Principat andorrà. I alhora, també, contribuir a la recaptació de recursos per l'activitat animalista i filantròpica de la Fundació Bamosa, que ajuda a aquestes iniciatives. I ja per acabar, us recordem, com sempre, que Ràdio Estel us ofereix la missa de cada dia a 7:15 de la tarda.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
5 minuts i arribarem a les 9 del matí. Ho farem amb una de les veus més carismàtiques del món de la música. 80 anys i així de bé sona Tom Jones amb aquest Delilah.
El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es. Després d'aquest temps de dificultat pel Covid-19, des de Catalunya Cristiana agraïm més que mai la confiança i la fidelitat dels nostres subscriptors i lectors. Moltíssimes gràcies a tots. Ara us demanem que ens continueu fent confiança. Si encara no en sou, subscriviu-vos a Catalunya Cristiana al 93 409 28 10 o a catalunyacristiana.cat. Tindreu accés a l'edició setmanal en paper i també digital. A més, al web trobareu tots els números que hem fet durant aquest temps de pandèmia. Ara més que mai, subscriu-te a Catalunya Cristiana, 93 409 2810 i catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel.
Res, pocs segons, ja arribem a les 9 del matí. Segur que ara escolten a Mercè Raga amb tota l'actualitat més destacada. I després, atenció, perquè parlarem d'Ennio Morricone amb Amparo García, directora del programa Bandes Sonores de Ràdio 5. No s'ho perdin, tot plegat en aquesta primera hora. Fins ara.